Continguts en xarxa. Al Pou.
Avui al Pou volem parlar amb una investigadora catalana, però que treballa a l'Institut Químic d'Estrasburg, la Nàdia Tarifa Mateo, que el que està fent és investigar què menjàvem fa molts, molts, molts anys. Per parlar-ne, la tenim aquí avui, aquí a l'estudi al Pou, i el que volem saber és doncs, que ens pugui explicar una mica també de quina manera es pot saber què menjàvem i, evidentment, quina era la dieta dels nostres avantpassats. Nàdia, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me.
Com se sap què menjàvem? Perquè, veure, si se'ns fa malbé el menjar de la nevera en una setmana, en milers d'anys...
Sí, sí, és una mica complicat. De fet, quan comences amb aquest món, penses que no, és impossible saber això, no? Doncs bé, el que hem estat fent en aquest estudi des de fa 5 anys i que ara continuem a Estrasburg, es tracta sobre analitzar jaciments neolítics a la península Ibèrica, que, com bé sabreu, doncs, el neolític és un impàs molt important per nosaltres econòmicament. Passem de caçar i recol·lectar, és a dir, de viure del que la natura pot, per sort, portar-nos, a controlar tota aquesta natura i que ens pugui abastir d'aquests aliments que nosaltres necessitem, com és la domesticació dels animals i les plantes. Així doncs, quan un cop cuinem en aquestes olles, que també s'inventen en aquest moment, és a dir, que hi ha uns canvis molt sobtats, no només econòmics, sinó també tecnològics.
És quan hem de començar a posar armaris a la cuina, perquè ja tenim instruments, no?
Ara? Exacte. Ara ja no fem brases i espetes, sinó que ja tenim uns recipients que ens permeten bullir. De fet, bullir uns productes que potser eren tòxics fins aleshores, però que el fet de bullir-los ens permeten menjar-los, que siguin comestibles, ens obre un ventall molt més gran de productes consumits. Però, a l'hora de cuinar-los, si no freguem els plats, i sobretot en aquest tipus de recipients que són argilosos, molt porosos, queden encapsulades aquestes molècules de tot el menjar que s'han cuinat. I allò perdura anys i anys. Aleshores, per molt que s'espallin...
De quants anys estem parlant?
Doncs el nostre projecte estudia fa 8.000 anys a la península Ibèrica. I s'han dut estudis des de l'inici d'aquests canvis, que ronden del 10.000 abans de Crist, aleshores a la zona del Pròxim Orient. Jo em centro sobretot al nostre territori, el català, pirinenc i tota la França mediterrània fins a Andalusia.
I com es pot, és a dir, deies que es queda encapsulades en aquests recipients argilosos, però ara com ho recupereu? Perquè, clar, si no ho ha pogut destruir la història, com ho trobeu vosaltres?
Bé, de fet, com tot arqueòleg, ens hem de reinventar. Aleshores, no només tenim la disciplina aquesta de la història, sinó que també hem d'adaptar-nos i agafar o ser eclèptics amb altres disciplines. Apliquem tècniques pròpies del camp de la química orgànica. I per ells això no és res nou. Però per nosaltres, pels arqueòlegs, ha sigut una novetat aplicar aquestes tècniques que s'anomenen cromatografia de gasos. Simplement el que fem és raspar aquesta ceràmica i trobar aquestes molècules i les separem mitjançant alguns productes químics, com poden ser els dissolvents orgànics o l'àcid sulfúric. I d'aquesta manera, un cop s'analitzen amb aquest cromatògraf de gasos, que el que fa és evaporar totes les molècules i segons el seu pes molecular podem discernir si són més pesades o més lleugeres i després amb espectrometria de masses determinar quin tipus de compost precís és.
Sí, que d'alguna manera el que es tracta de fer arqueologia, microarqueologia, no?
Sí.
Seria una definició d'això. Sí, sí. I, per tant, què heu trobat en aquests recipients? Què menjàvem, llavors?
Doncs, a la península Ibèrica, i després ja en parlarem una mica dels treballs que també s'han fet al nord d'Europa per contrastar, hem trobat un gran nombre d'animals domèstics des de l'inici de que podríem determinar que comencen aquestes noves pràctiques econòmiques, doncs tots els compostos de greix corresponen a greixos animals domèstics com poden ser la vaca, l'ovella o el porc. També apareixen un petit percentatge alguns animals caçats com poden ser el conill, el porc senglar o el cérvol. Però més destacat, que això ja teníem evidències, són alguns certs productes que fins ara no teníem evidències directes de que siguin consumits, com és els productes làctics o, per exemple, de cera d'abella.
O sigui que ja menjàvem làctics fa milers d'anys.
Sí, de fet és molt ben dit, o ja es deia als anys 70 que hi havia una intolerància a la lactosa a l'inici d'aquestes noves pràctiques, que això implicaria anys i anys de desenvolupament d'aquesta enzima de la lactasa que ens permet consumir aquest tipus de productes, però aquests estudis han vist que no, que han desmentit aquestes teories, que ja proposaven alguns genetistes una mica arriscades, i ara s'ha vist que des de l'inici d'aquestes noves pràctiques, de l'explotació d'ovelles i vaques i cabres, consumíem productes làctics, que no han de ser enterament llet, sinó que poden ser fermentats, que això ens facilita una mica la digestió.
Per dir d'alguna manera que això que s'ha dit a vegades, que la tolerància a la lactosa l'hem desenvolupat i que nosaltres originalment no preníem làctics i que, per tant, també hi ha gent que l'ha fet servir per atacar els làctics com a tal, tot això no té base científica.
Exacte, és erroni. Sí que és cert que com a biològicament nosaltres tenim una tolerància fins a certa edat pel fet de ser amamentats i després ja l'anem reduint en un percentatge que pot anar variant depèn del tipus genètic. Jo, per exemple, sóc intolerant ara mateix, però hi ha molt certs agrotips que desenvolupen aquesta persistència. I sobretot es veu, en comparació dels nostres estudis, que són igualment justificats, en comparació amb el nord d'Europa, que el percentatge de presència de productes làctics és molt més elevat. És a dir, ells podrien explotar amb un major nombre aquests tipus de productes.
Però tot això, és a dir, clar, a vegades vosaltres trobeu una cosa molt concreta però que explica una cosa més genèrica. Això al final el que marca és també les diferències de l'entorn, no?
Exacte. Moltes teories també, basades més o menys biològicament, demostren que la incidència del sol aporta certes vitamines al cos i la llet també les conté. Aleshores, potser aquestes poblacions que tenen una incidència més baixa que la zona del Mediterrani es veurien més necessitades de l'explotació d'aquests recursos i els seus genotips anirien més adaptats a aquest consum i a aquesta digestió dels làctics.
Perquè quins jaciments heu estudiat en aquest projecte de la península?
Doncs bé, hem estudiat jaciments molt rellevants com a la zona de Catalunya, com són la Draga, que és un jaciment situat a la zona, al costat de l'estany de Banyoles, molt particular ja que conserva les fustes gràcies a l'entorn aquest lacustre, on l'explotació de làctics és molt, molt elevada. També hem estudiat Mines de Gavà, situat al municipi de Gavà, en el qual també és un jaciment molt particular, ja que no és un entorn d'hàbitat de cova o aire lliure, sinó que és una zona de treball. S'explotava la baricita, un mineral, per fer joies. També hem estudiat dos jaciments de cova i aire lliure a Andalusia, on també hem trobat l'explotació de làctics. I el més particular, i que potser s'estudia molt menys des de l'arqueologia, són les zones d'alta muntanya. Sempre s'ha pensat que els Pirineus serien despoblats perquè qui viuria allà a 2.000 metres d'alçada? Exacte. Doncs hem pogut constatar que hi ha jaciments que ja siguin periòdics, és a dir, que a l'hivern no s'ocuparien, però d'altres que tenen una persistència durant tot l'any. I aquí el que veiem és una domesticació dels animals, l'explotació de plantes i també de recursos làctics, com el mateix que succeeix a la plana.
Per dir-ho d'alguna manera, per tant, els nostres avantpassats tenien una dieta prou variada.
Sí, sí, i una capacitat d'adaptació molt elevada.
Perquè al final dèiem que van ser els primers que van poder cuinar perquè es van establir en alguns llocs. Al final, com són aquests recipients que trobeu? Què eren? Com ens podem imaginar una olla del Neolític?
Doncs, sobretot són formes que serveixin per diverses coses. Intentaven no tenir unes formes molt característiques, especialitzades, ja que amb un vas puguis utilitzar-lo en diferents casos. El que sí que trobem és, i que hem intentat mostrejar en aquest estudi per intentar veure una mica les diferents pràctiques culinàries, són formes com tipus de bols, plats, i també de destinats més a la cuina, com poden ser olles. Olles més tancades o més obertes. Això facilita una mica l'accés a l'interior del recipient. O, per exemple, a les tancades, que estarien més destinades a productes líquids, per fer bullir l'aigua o, per exemple, per fer un estofat.
Mm. Déu-n'hi-do. Clar, però si estaria bé també a vegades fer el menú, no?, d'un habitant del Neolític. Doncs, Nadia, no sé si ens deixem res al voltant d'això.
Bé, en aquest cas no, perquè de fet els productes lactis ens podrien
donar per moltes,
donar per moltes hores.
Doncs ho deixem per un altre dia. En qualsevol cas, moltíssimes gràcies i molta sort també d'anar endavant les investigacions.
Moltes gràcies.
El POU. Continguts en xarxa.